Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit els avancem en titulars d'algunes de les informacions que ampliem en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu en aquesta jornada dimarts, dia 22 de juliol, cobrim parlant que els bombers de la Generalitat de Catalunya han localitzat aquest dimarts al matí els cossos dels dos joves desapareguts aquest dilluns al vespre al riu Segre a Camarasa. Tot indica que es tracta de dos veïns de l'Hospitalet de Llobregat que estaven passant el dia amb un grup d'amics a la zona. Els joves van accedir a la zona de bany del riu i dos d'ells no van poder tornar a la riba. L'Ajuntament de Camarasa ha recordat que la zona on s'ha produït els fets no està habilitada per al bany i que en els darrers anys ja s'hi havien registrat diversos ofegaments, tot i les mesures preventives implementades, com la senyalització de les zones de risc i la prohibició d'accedir al pont trencat. D'altra banda, també en l'àmbit de successos, un mort i un ferit crític en un cotxe que va sortir de la via aquest dilluns a la tarda. Va caure entre 10 i 15 metres a la C12 al terme de Balaguer. I en l'àmbit local destacarem que Junts per Balaguer denuncia la mala gestió de l'equip de govern municipal a la Paeria amb el mercat setmanal dels dissabtes. Diuen que s'estan carregant el mercat. Des de Junts apunten que hi ha parades sense permís, paradistes que voldrien parar i no aconsegueixen autorització per fer-ho, i cada vegada hi ha més espais buits. A banda d'aquestes qüestions, on descobrirem l'informatiu, també tractarem altres temes que us avancem tot seguit en forma de titulars.
Anirem avui també fins a Ger perquè Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha iniciat les obres per construir un nou pas superior sobre la línia ferroviària Lleida-La Pobla, en aquest municipi. L'actuació substituirà l'antic pont que hi havia fins ara en aquest indret amb l'objectiu de millorar tant la seguretat viària com la ferroviària en aquest tram de la línia. També parlarem de la plataforma Pobles Vius i alguns alcaldes que denuncien distàncies il·legals de la macrocentral de biogàs projectada a la Sentiu de Sió, demanen posposar l'aprovació final fins que la consellera de Territori visiti la ubicació. I parlarem també de Núria Gil, que ha visitat els danys de l'incendi originat a Torrefeta i dels posteriors xàfecs a Cabanabona. En l'àmbit agrari, Fruit en Justícia Social ha denunciat abusos laborals a més d'una desena de temporers l'estiu passat a Torrelameu. Els treballadors malvivien en un magatzem agrícola sense llits ni cuina i cobraven per sota del conveni. A més, també explicarem que el govern està desplegant un pla d'acció per a promocionar la mel produïda a Catalunya. Preveu un pla de xoc contra la vespa asiàtica i la creació d'una marca pròpia, un concurs i una guia. I en l'àmbit més cultural, la ballarina Maria Fernández serà la protagonista del cicle Música i Tapes d'aquest dimarts, a les 9 de la nit, a la plaça del Mercadal. I també avançarem que l'exposició a l'Hort d'en Toni Camarasa reuneix artistes arrelats a la comarca de la Noguera que cultiven creativitat. Per 7è any, l'Hort d'en Camarasa, a Santa Linya, es convertirà a partir d'aquest cap de setmana en un espai viu on art i natura dialogaran.
I en la recta final de l'informatiu, com és habitual, dedicarem uns minuts a la secció esportiva.
Parlarem del primer equip del Comtat d'Urgell de Futbol Sala, que mantindrà finalment la categoria i continuarà un any més a Tercera Nacional de Futbol Sala.
Obrim l'informatiu dins de l'àmbit local parlant que el grup a l'oposició Junts per Balaguer denuncia la deixadesa de l'equip de govern municipal amb el mercat setmanal dels dissabtes. En un comunicat, els juntaires apunten que hi ha parades sense permís, paradistes que voldrien parar i no aconsegueixen autorització per fer-ho, i que cada vegada hi ha més espais buits. També denuncien que s'han ubicat parades de roba al voltant de la plaça, una zona que, assenyalen, estava reservada als venedors de fruita i hortalisses. En declaracions a Ràdio Balaguer, la portaveu de Junts, Gemma Trilla, diu que aquest és un tema que no és novetat d'aquesta sensació de buidor de mercat, amb paradistes que no poden parar i parades ubicades al passeig, quan podrien estar a la plaça.
Això és un tema que no és novetat tampoc, és un tema que portem molt de temps preguntant per aquesta situació en la que està el mercat de Balaguer, aquesta mena de buidatge que hi ha de les parades, de degradació del mercat, una mica la poca coherència que hi ha amb les parades que hi ha actualment, on abans hi havia parades de verdura, doncs ara hi ha parades de roba, hi ha parades que estan buides, forats a la plaça i en canvi hi ha parades al passeig. Hi ha gent de Balaguer, paradistes, que volen parar a la ciutat i no els donen els permisos per parar perquè, pel que sembla ser, no pot ser perquè no hi ha espai o pel que sigui. I després, quan vas a la plaça i dones un tom un dissabte al matí, doncs et dones compte de que la plaça doncs està pràcticament buida. I això que és el que va passar aquest dissabte, que vam estar comentant-ho amb els altres membres de Junts, de que la situació en la que s'està convertint el mercat de setmanal de Balaguer, pues, que a vegades és més precària. I no tenim informació tampoc. No és una cosa que ens expliquin com està evolucionant, i doncs volíem fer valer, doncs, aquesta veu de dir, ostres, pensem-hi, perquè cada vegada va pitjor i no pot ser.
El principal grup a l'oposició de la paeria també diu que en poques setmanes finalitzaran les autoritzacions de parada des del mercat i lamenten que no tenen cap informació respecte com s'està enfocant des de l'equip de govern, i reitera que la situació cada dia empitjora. Demanen saber per què alguns paradistes no venen i posar ordre al mercat.
Primer que tot, el que demanem, com sempre, és que ens donin la informació a temps i real del que s'està fent, perquè això és el que trobem més a faltar. Ens van informar fa mesos que s'estaven fent unes reunions amb els paradistes, i és l'única informació que hem tingut des d'aleshores. No sabem com està l'ordenança, sabem que una ordenança, crec que és de l'any 2020, està igual, no sabem si s'ha avançat en aquesta ordenança, si s'està basant en pactes o en converses amb els diferents paradistes per a veure cap a on viatgem. Tampoc tenim informació de quina és el mercat que volen. I, per tant, el primer que demanem de l'equip de govern és que, si diuen que és un tema cabdal, el mercat setmanal de Balaguer és un tema cabdal, que ens facilitin la informació perquè puguem saber per quin camí van. Això és el principal per nosaltres, perquè si sabem el que s'està fent, doncs possiblement no ens caldria fer aquestes denúncies. Ara mateix no sabem el que s'està fent. El que nosaltres creiem que s'ha de fer és acordar amb aquells paradistes que no hi són els motius pels que no venen, veure si es pot reestructurar aquestes parades, aquests espais buits que hi ha a la plaça, i sobretot tornar una mica a posar ordre per a que no es vegi aquesta cosa tan desangelada que hi ha actualment al nostre mercat setmanal.
Per tot això, Junts per Balaguer manifesta que el govern municipal s'està carregant el mercat dels dissabtes, arribant a una situació de deixadesa màxima. Des de la paeria de Balaguer, la paera en cap, Lorena González, diu que es va crear una comissió per treballar sobre el futur del mercat i de les noves bases, encara que fa dies que no es reuneixen. Referent als espais buits del mercat, González ha explicat que alguns paradistes són fixes i d'altres eventuals, i aquests munten parada en altres mercats al mateix dia, i que també pot ser que alguns paradistes facin vacances en aquesta època.
El tema del mercat ja és un tema que ja fa temps que s'hi està treballant, i estem parlant també inclús amb els mateixos paradistes. Recordem que aquesta comissió de seguiment que marca la pròpia ordenança no s'havia posat mai en actiu, i nosaltres sí que l'hem fet, i de fet sí que tenim pendent una reunió properament, que ara fa dies que no ens reunim, però sí que estem intentant tenir una mica més de coses fetes per poder-les traslladar. En primer lloc, perquè recordem que al gener del 2023 l'alcaldia es va decidir, amb l'anterior equip de govern, de deixar de passar rebuts precisament en l'any electoral, no? Que també ens vam enterar, doncs, quan ja portàvem mesos a aquest nou govern, no? I per tant s'ha de solucionar. Els paradistes evidentment diuen que no és cap problema d'ells que no li hagin passat els rebuts, i per tant és un assumpte que s'està treballant, i sempre sé que ja tenim una solució, però clar, m'agradaria no dir-la aquí perquè ens hem de reunir amb ells per explicar-los. Per altra banda, el tema de que faltin parades o no, aquí recordem que tenim parades fixes i parades eventuals. Sí que és veritat que hi ha parades fixes que vinguin o no vinguin tenen la seva quota de pagaments, faltaria més, i els eventuals, doncs, si venen, paguen els seus metres, i si no, no venen. El tema de que faltin parades o no, jo entenc que és, bueno, hi ha gent que o potser han anat a algun altre lloc a provar o el que sigui, pot ser, però sí que realment nosaltres no hem tingut constància de baixes ni de res. Desconeixem si és per les vacances, desconec que podria ser, però sí que és veritat que el tema que ells demanen molt és perquè ells tenen, no?, gent que els hi ha dit de poder entrar, i també ens ho han dit.
González també ha afegit que són coneixedors que hi ha gent en llista d'espera, però que primer s'han de treure a licitació les noves parades del mercat i que estan treballant en les bases.
Tenim gent que sabem que està en llista d'espera i ho sabem, però clar, què passa? El que necessitem és treure la licitació de les noves parades del mercat, i el que no volem fer és començar a fer que tothom entri, que hi hagi aquest desbarajuste, no? I que, bueno, que ja està descontrolat de per si, imagineu si no podem controlar-ho de millor manera. Llavors, ara el que s'està fent és treballar amb les bases, que al final ja sí que està treballant i l'únic que ens falten mans, també és veritat, i ja ens hagués encantat que ja estigués les bases per poder treure el concurs de les parades i que la gent fica una mica d'ordre al mercat, encara això no està sent possible, però ja va de poc, perquè ja també estem parlant, no?, amb les persones que ho han de portar, i el que prioritzem és això, no?, poder treure el concurs, els espais, per a poder entrar.
Finalment, Lorena González ha manifestat que des de l'equip de govern es continuarà apostant per fer el mercat a la plaça, tot i algunes peticions de paradistes per canviar la ubicació. Obrim l'àmbit de successos parlant que els bombers de la Generalitat han localitzat aquest dimarts al matí els cossos dels dos joves desapareguts aquest dilluns al vespre al riu Segre a Camarasa. Poc abans de les 8 del matí, un dron de la unitat de mitjans aèris dels bombers ha detectat el primer cadàver a uns 80 metres del darrer punt del virament. I poc després, de 2:15 del matí, una embarcació amb efectius subaquàtics del grup d'actuacions especials GRAE ha localitzat el segon cos a l'altura del pont de pedra. En tots dos casos, els equips submarinistes han assegurat que els cossos... En tots dos casos, els equips submarinistes han assegurat els cossos i han senyalitzat la zona per facilitar l'extracció, que han efectuat efectius dels Mossos d'Esquadra.
Encara pendent d'identificació oficial, tot indica que es tracta dels dos veïns de l'Hospitalet de Llobregat que estaven passant el dia amb un grup d'amics aquest dilluns en aquesta zona i aquest mateix dilluns al vespre ja havien estat donats per desapareguts. Segons les primeres informacions, tres joves van accedir a la zona de bany del riu i dos d'ells no van poder tornar a la riba. Un quart jove va intentar ajudar-los, però també va quedar atrapat a la riba dreta del riu i va haver de ser rescatat pels bombers. L'alerta es va rebre a 3:45 de 9 del vespre i es va activar un ampli dispositiu de recerca amb una trentena d'efectius, 18 dotacions terrestres, barques, drons, unitats subaquàtiques i un helicòpter. Durant tota la nit, el dispositiu ha continuat les tasques de localització des de la superfície i des de la riba, tot i la dificultat de la zona i les condicions del riu. Protecció Civil de la Generalitat va coordinar amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro i amb Endesa la reducció del cabdal per facilitar els treballs, una mesura que es mantindrà temporalment. A més, el dispositiu de bombers, al lloc s'hi van desplaçar efectius dels Mossos d'Esquadra, incloent-hi unitats d'investigació i l'helicòpter policial, tres ambulàncies i un equip de suport psicològic del SEM. El cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat, Jordi Martínez, explica l'actuació dels bombers durant la nit i el matí fins que s'han localitzat els cossos de les dues víctimes.
Sí, doncs vam rebre ahir un avís sobre les 20:40 de que dues persones, dos banyistes a Camarasa, al riu Segre, al paratge de la Platxeta, s'estaven ofegant. Doncs vam activar les diferents dotacions de bombers, amb subaquàtics, amb barca, amb drons, i hem estat treballant durant tota la nit, pentinant des del punt de la desaparició fins al pont de l'Escaleta, tant el que és la llera del riu com tot el que són les dues ribes del riu. S'ha treballat de forma interrompuda durant la nit i matinada, i matí en total uns 75 bombers han treballat, i aquest matí a les 8:05 s'ha trobat la primera de les víctimes, a uns 80 metres aigües avall del punt de desaparició, i ha trobat un dels drons de bombers, i a les 10:40 una barca de la unitat subaquàtica de bombers també ha trobat l'altre cos, a les 10:40. Aleshores, el que volem traslladar doncs, és un missatge per tota la ciutadania d'extremar la prudència aquest estiu, en general en tots els punts de bany, però més especialment en punts com aquest, que són punts on any rere any hi ha hagut accidents, hi ha un remolí que està identificat, una zona que està advertida que no s'hi ha de passar, i malauradament ens continuem trobant amb accidents greus amb aquest punt.
L'Ajuntament de Camarasa ha explicat i ha recordat que la zona on es van produir els fets no està habilitada per al bany i que en els darrers anys ja s'hi havien registrat diversos ofegaments, tot i les mesures preventives implementades, com ara la senyalització de les zones de risc i la prohibició d'accedir al pont trencat. L'alcaldessa de Camarasa, Elisabet Lizaso, ha confirmat que els fets van tenir lloc dins de l'espai natural protegit de Maria Rubies i ha remarcat que l'Ajuntament ha reforçat recentment la senyalització de les zones perilloses.
Estem a la zona de l'espai natural protegit aquí de Camarasa, de Maria Rubies, i res, estàvem una colla d'amics, era cap al tard, estàvem banyant, el que no puc donar la informació d'en quin punt concret van accedir a l'aigua. El que sí que és cert és que, com sabeu, els que esteu per la zona, a Camarasa tenim unes bolles a la zona on hi ha límits de l'espai segur amb el remolí més perillós. També sabeu, perquè així ho hem parlat d'altres vegades, que s'ha ampliat en senyalització, s'ha posat senyalització totalment nova, hem posat més senyals que alerten d'aquest perill que hi ha en aquest espai, però exactament en quin punt o de quina manera no et puc dir, perquè és una informació que no tinc concreta per poder donar. Una altra tragèdia, un altre dia dur per viure, perquè aquestes coses sempre colpeixen.
Lizaso també ha apel·lat a la responsabilitat dels banyistes. El riu, diu, és viu i estan en una època en què les pluges han estat fortes i el cabal baixa amb intensitat.
El riu és viu, estem en una època on les pluges han sigut molt fortes. Fins ara fa poc hem tingut prealertes d'inuncat, el cabal baixa d'una manera forta i sisplau, allí on veieu senyals, allí on es limita el perill del no perill, sé que la gent segueixi les recomanacions. Les recomanacions no es fan per agobiar o per evitar que la gent disfruti. Al contrari, el que volem és que la gent disfruti, la gent sàpigui que disfruti el dia que ha vingut i que marxin a casa. Això és el que realment volem. Per tant, si hi ha senyals i hi ha indicadors de que és una zona perillosa, demanem sisplau, el màxim compliment d'aquestes recomanacions.
Amb aquestes dues morts ja són 6 les víctimes mortals per ofegament en espais naturals a Catalunya aquest estiu. Protecció Civil insisteix en la importància de respectar les indicacions i evitar el bany en zones no autoritzades.
D'altra banda, també dins d'aquest àmbit de successos, una veïna de 45 anys de la Pobla de Segur va morir i la seva mare, d'uns 70 anys, va resultar ferida crítica en un accident de trànsit corregut aquest dilluns al quilòmetre 172,5 de la carretera C12 dins del terme municipal de Balaguer. El turisme en què viatjava va sortir de la via per causes que s'investiguen i va caure per un barranc d'entre 10 i 15 metres d'alçada, quedant en una zona de difícil accés i envoltada de vegetació. El fet s'haurien produït a primera hora del matí, però no va ser fins a 3:45 de la tarda aproximadament quan es va rebre l'avís, després que un agricultor localitzés el vehicle accidentat mentre passava per un camí pròxim. La víctima mortal viatjava com a copilot i va morir en el mateix lloc dels fets, mentre que la conductora, la seva mare, va ser evacuada en helicòpter medicalitzat del SEM fins a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida en estat crític. Al lloc dels fets es van desplaçar 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers de la Generalitat, 2 unitats terrestres i un helicòpter del sistema d'emergències mèdiques del SEM. Els Mossos han obert una investigació per determinar les causes exactes de la sortida de via. Al vehicle també hi viatjava un gos que va ser localitzat a prop del cotxe i que va ser traslladat a una protectora, a l'espera que familiars o amics se'n puguin fer càrrec. Amb aquesta víctima ja són 83 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any, 8 durant el mes de juliol a la demarcació de Lleida. A Comarca destaquem que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha iniciat les obres del pas superior sobre la línia ferroviària Lleida-la-Pobla, a GERP, al terme de Os de Balaguer. L'actuació substituirà l'antic pont que hi havia fins ara en aquest indret amb l'objectiu de millorar tant la seguretat viària com la ferroviària en aquest tram de la línia.
L'obra es va licitar per un import de 671.929 euros més IVA i preveu un termini d'execució de 26 setmanes. El pas superior es troba al camí del cementiri de GERP amb accés des de la carretera LV-9047 que connecta Balaguer i Camarasa amb les estacions de GERP i Sant Llorenç de Montgai. Els treballs consisteixen en l'enderrocament del pont actual i la construcció d'una nova estructura de 7,7 metres d'amplada i 66 metres de longitud. Inclourà 2 carrils de 3 metres cadascun i vorals amb barreres de seguretat als dos costats. Durant les obres, s'ha tallat doncs el trànsit al camí i s'han habilitat desviaments senyalitzats per garantir la mobilitat local. L'alcaldessa de GERP, Francisca Marquina, ha explicat a Ràdio Balaguer que valoren molt positivament l'inici dels treballs, que qualifica de grans i amb una durada llarga, però molt necessaris per millorar la seguretat al pont. Tot i que no es tracta d'un punt especialment transitat, el pont dona accés a diversos habitatges i finques agrícoles que ara veuran millorades les condicions d'accés i pas.
Han començat ja les obres de la supressió dels passos del pas a nivell i de la restauració del pont que teníem, que estava en molt mal estat. Sí que són unes obres que tenen una durada molt llarga, perquè són unes obres grans, però en principi contents de tota aquesta actuació perquè, bueno, ens millorarà molt la seguretat per tot plegat.
Paral·lelament, aprofitant les obres, també s'està habilitant un nou vial en direcció al rentador i al camí del cementiri. Aquesta via facilitarà la circulació de vehicles de gran tonatge i millorarà l'operabilitat de les feines agrícoles de la zona, fins ara molt condicionades per l'estretor del camí existent. Marquina ha explicat que esperen tenir acabat aquest accés complementari en un parell de mesos.
Sí, al fer aquest tall aquest nou pont, el que ens han fet és que tinguem un accés aquí al rentador on puguin passar la maquinària. Cada vegada la maquinària és molt més gran, els camins se queden petits i vam aprofitar que feien aquesta obra perquè ens poguessin fer aquest accés al camí del cementiri que porta a molts trossos i a molts camps de pagesos d'aquí del poble i que poguessin accedir amb la seva maquinària. La durada de les obres en total és d'això, entre 8 i 12 mesos ens van dir. Clar, esperem que aquest accés ens ho facin amb una durada, nosaltres bueno, creiem que en un parell de mesos es podrà accedir per aquest camí.
L'actuació forma part del conjunt d'intervencions de manteniment i millora puntual que Ferrocarrils du a terme a la línia Lleida-La Pobla per renovar infraestructures i garantir un servei segur i eficient per les persones usuàries.
També a Comarca destaquem que la plataforma Pobles Vius i una vintena d'alcaldes denuncien distàncies il·legals de la macrocentral projectada de biogàs a la Sentiu de Sió.
Segons manifesta en Pobles Vius, en un comunicat, fa aproximadament un mes una vintena d'alcaldes, la plataforma Pobles Vius i l'Assemblea Pagesa de Catalunya van demanar una reunió urgent de caràcter tècnic i polític sobre el terreny amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per debatre l'adequació del projecte a la normativa i les necessitats del territori abans no celebrés la Comissió de Catalunya que n'ha de debatre l'aprovació final. Des de la plataforma manifesten que a menys de 24 hores de la comissió, la consellera no ha fet la visita ni la reunió per debatre tècnicament la qüestió de la instal·lació. Per contra, segons expliquen en el mateix comunicat, s'ha proposat als alcaldes que es reuneixin aquest dimarts amb Jordi Sargatal a Lleida, a la mateixa hora en la qual està prevista la Comissió d'Urbanisme a Barcelona. Consideren que aquesta proposta no s'adequa a les demandes realitzades per a poder tractar la qüestió amb antelació i amb presència tècnica per totes les parts i amb unes mínimes condicions per al diàleg. Per aquest motiu sol·liciten que es retiri de l'ordre del dia l'aprovació del PUA a causa dels incompliments legals que s'han obviat en el procés de tramitació i que suposarien la nul·litat del procés administratiu i possibles conseqüències legals. En aquest sentit, reiteren que la central de biogàs se situa a 460 metres d'una explotació ramadera d'Oví i que això incompleix les distàncies mínimes d'obligat compliment del decret 40/2014 de 25 de març. Un fet que consideren com un fet molt greu que el DARPA, en els seus informes, hagi obviat referir-se a la proximitat d'aquesta granja, afavorint d'aquesta manera els interessos del fons d'inversió que la promou. Per tot això, demanen la retirada del punt de l'ordre del dia i la convocatòria d'una sessió de debat tècnic i polític sobre el projecte amb garanties per al diàleg i previ a l'aprovació. A la vegada, convoquen una concentració davant del Departament del Territori demà a les 4 de la tarda a Barcelona.
Assenyalem finalment en aquest bloc que la delegada del govern a Lleida, Núria Gil, acompanyada de la directora dels Serveis Territorials de Presidència, Emília Chacón, ha visitat Cabanabona, un dels municipis que s'han vist doblement afectats per l'incendi originat a Torrefeta i Florejacs i pel posterior episodi de xàfecs molt intensos que va agreujar els danys en moltes finques, ja prèviament calcinades pel foc. Gil ha estat acompanyada per l'alcalde Lluís Clotet, amb qui ha tractat de les mesures d'urgència que ha aprovat el govern, amb l'objectiu de restaurar els danys provocats per aquestes darreres situacions d'emergència en diferents indrets del país, entre els quals hi figura la contractació de personal i maquinària necessària per a les tasques de recuperació. Obrim el bloc agrari parlant que Fruit amb Justícia Social denuncia abusos laborals a més d'una desena de temporers l'estiu passat a Torrelameu. Els treballadors malvivien en un magatzem agrícola sense llits ni cuina i cobraven per sota del conveni.
Durant la campanya de la fruita de l'estiu passat, una empresa agrària de Torrelameu va obligar més d'una desena de treballadors a viure en un magatzem ple de maquinària, sense habitacions, cuina ni condicions mínimes d'habitabilitat. Fruita en Justícia Social va tenir coneixement d'aquest cas a través del seu punt d'assessorament sociolaboral i atenció contra les discriminacions racistes a les persones temporeres. Representants de l'organització van constatar in situ que el recinte presentava un estat general de deixadesa, amb brutícia acumulada, males olors i temperatures molt elevades. Els treballadors també van explicar als membres de l'entitat que els responsables de l'empresa els pagaven per sota del preu que marca el conveni, els tractaven amb menys preu, els cridaven sovint i mantenien una actitud intimidatòria de manera constant. I denunciaven que, lluny de garantir allotjaments dignes, l'empresa deduïa diners de la nòmina en concepte d'habitatge, convertint una situació de precarietat extrema en una font de lucre empresarial. Davant d'això, Fruit amb Justícia Social va denunciar els fets i Inspecció de Treball, després de comprovar la situació sobre el terreny, va obrir un expedient sancionador contra l'empresa. L'organització està a l'espera de conèixer l'abast concret de la sanció. Fruit amb Justícia Social denuncia que no es tracta d'un cas aïllat, sinó que els fets de Torrelameu és una expressió més del model agroalimentari alimentària actual, que es basa en la sobreexplotació de mà d'obra migrant i racialitzada, en molts casos sense arrelament ni recursos per denunciar els abusos. L'organització també critica que van esperar fins a finals de campanya per poder formalitzar la denúncia, ja que en el moment de conèixer els fets, els treballadors, per por a represàlies, no volien ser ells qui denunciessin la situació ni que s'iniciés cap acció sense el seu consentiment. Per tot plegat, exigeixen accions immediates per garantir allotjaments dignes, inspeccions laborals sistemàtiques i una política valenta contra el racisme estructural que persisteix al camp. Aquest cas forma part de l'informe sobre la campanya agrària de l'any passat que l'organització presentarà aquest dijous.
I encara en l'àmbit agrari, el govern desplegarà el Pla d'Acció de la Mel produïda a Catalunya, que se centra a explotar i promocionar les característiques d'aquest producte elaborat en centres de producció local. A través del Departament d'Agricultura es preveu un decàleg articulat en 6 eixos i 38 accions per no només potenciar la producció i protegir-la, sinó també per reforçar el seu valor nutricional i les seves característiques organolèptiques. El pla de xoc, presentat aquest dilluns, ha de permetre crear un full de ruta juntament amb el sector per als pròxims 4 anys per posar en valor la mel produïda a Catalunya, però també aportar ajuda als apicultors perquè la seva activitat sigui competitiva i es garanteixi un relleu generacional. Entre les mesures hi ha la creació d'una nova marca de mels catalanes que portarà a un concurs nacional de les millors i també elaboraran una guia que, segons ha destacat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. En aquest sentit, el conseller també ha volgut fer un toc d'alerta. Cal que fer valdre el que es té a casa, cal que també s'augmentin els controls per evitar el frau, a més de combatre les espècies invasores.
Sí, nosaltres el que volem és que hi hagi més apicultors, més arnes i que, a més, ho puguin fer a les millors condicions. I, per tant, aquí s'ha d'apostar per la formació, pel relleu generacional, per establir espais on es puguin facilitar que es puguin instal·lar aquestes arnes. I llavors el que també ens preocupa molt amb el canvi climàtic, doncs aquí tenim primer de tot un clima més extrem i llavors diferents plagues que ens estan afectant d'una manera molt important. Aquí ja tenim alguns tractaments, però el que també constatem és que cal augmentar la investigació i el coneixement per tal d'abordar nous tractaments. I aquí també augmentar els tractaments que estem fent i també implementar-ne de nou.
El conseller diu que amb el canvi climàtic aquí tenim primer de tot un clima més extrem i diferents plagues que ens estan afectant d'una manera molt important, ha assenyalat Ordeig. És per aquest motiu que s'investigarien nous tipus de tractaments que, sumats als que ja es duen a terme a Catalunya, permetin reduir la presència d'espècies invasores que afecten la producció de les abelles. Això implica fer intercanvis d'experiències amb altres punts de l'Estat i Europa. El pla també preveu potenciar l'ús de la mel catalana gràcies a les seves propietats i aprofitant que Catalunya és regió mundial de la gastronomia. En aquest sentit, diu que s'ha de posar la mel al centre de la dieta mediterrània com un producte mil·lenari. Tots són propietats per la salut, per la sostenibilitat i pel món rural, ha conclòs.
Crear aquesta nova marca de mels catalanes, una marca de les mels catalanes, que llavors també portarà, també serà en paral·lel aquest concurs nacional de les millors mels catalanes i també llavors elaborarem la guia de les mels catalanes. Per tant, jo crec que hem fet una reflexió conjunta sobre tot el que cal fer els propers anys en el sector, i també donar un toc d'alerta, de que cal que posem en valor el que tenim a casa, cal que també augmentem els controls per evitar el frau de les importacions de mel, que el 50% de les importacions que s'estan fent en aquests moments contenen algun tipus de frau, i jo crec que aquí hi ha molta feina del sector i de les administracions per tirar això endavant. Però en tot cas, aquest és un pla fet conjuntament amb el sector.
El pla vol ser un element de suport i promoció de la mel catalana. Segons dades del Departament d'Agricultura, el 2024 hi havia censades 110.000 arnes, fet que suposa un 13% menys que l'any anterior, un registre que no era tan baix des del 2015. Actualment, les comarques que més producció de mel registren són el Baix Ebre, amb 25.000 arnes, seguida de la Segarra, amb 10.200, i la Noguera, amb 10.172. En l'àmbit d'agenda destaquem primer que la ballarina Maria Fernández serà la protagonista del cicle Música i Tapes d'aquest dimarts a les 9 de la nit a la plaça del Mercadal.
Cuando todo se derrumba y te cuesta respirar,
Els dimarts de juliol i agost se celebra el cicle de concerts Música i Tapes, una proposta d'estiu que organitza la Paeria de Balaguer que té lloc cada dimarts al vespre a la plaça del Mercadal. L'objectiu és oferir un espai per degustar tapes i gaudir de la música en directe amb artistes de proximitat. Aquesta setmana la protagonista serà Maria Fernández, la jove cantant balaguerina de 17 anys que presentarà en primícia algunes cançons del seu primer disc, Punto de Partida, un disc produït a Madrid per Candy Caramelo, col·laborador d'Andrés Calamaro i Fito Fitipaldis, una proposta de pop fresc i emocional. Tot i la seva edat, ja suma gairebé una dècada d'experiència als escenaris i inicia ara una nova etapa amb producció professional. La cantant ha participat en talent shows com ara La Voz Kids o Idol Kids i ja compta amb més de 100.000 oients mensuals a Spotify. Per aquesta ocasió, Maria estarà acompanyada de Roberto Chibuque a la guitarra, Joan Andreu a la bateria i Milton al baix. El concert començarà a les 9 del vespre i comptarà amb banda en directe. Durant l'actuació, com és habitual, es podran degustar tapes i també beguda especial del cicle, amb o sense alcohol, així com la tapa exclusiva del Música i Tapes.
I abans dels esports, Art i Natura s'uneixen de nou a l'exposició A l'Hort, organitzada per l'artista multidisciplinari Antoni Camarasa. L'exposició reunirà artistes units pel seu arrelament a la comarca de la Noguera, un entorn natural incomparable com és l'Hort d'en Camarasa a Santa Linya. Els caps de setmana del 26 i 27 de juliol i del 2 i 3 d'agost, l'Hort es transformarà en galeria viva, on l'art i la natura es donen de la mà. Les obres, moltes amb arrels a la terra, que les acull, comptaran amb la mirada d'artistes de la Noguera i participen, a més d'en Toni Camarasa, Lluc Blaia, Joan i Emili Maceira, cadascun aportant la seva visió artística a aquesta estimulant mostra. Tots ells formen part del ric mosaic creatiu de la Noguera. L'Hort esdevé un escenari viu on l'experiència artística es fon amb la natura. Aromes de terra i plantes, colors canviants i sons orgànics acompanyen les obres, convidant el visitant a un recorregut que desperta tots els sentits. Una proposta pensada per ser viscuda amb el cos sencer, amb l'art i la natura parlant alhora. L'exposició presentarà aproximadament una quarantena de pintures i escultures. I fet aquest apunt, us deixem en la secció esportiva.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva, avui dedicada a grans notícies, perquè el Comtat d'Urgell de Futbol Sala ja sap que el primer equip d'aquesta agrupació esportiva de Balaguer continuarà una temporada més a tercera divisió nacional, després de diverses renúncies d'equips barcelonins i de salvar una plaça compromesa de possibles descens. Malgrat haver acabat la Lliga en 13a posició i estar pendent de les compensacions entre categories, el conjunt balaguerí ha pogut confirmar la permanència i encara la seua 5a temporada consecutiva en aquesta categoria. A finals de maig, el Comtat va acomiadar la competició amb una victòria treballada per 2-3 a la pista del Penyes-Plugues. Tot i aquell triomf, la classificació el deixava en una situació delicada i pendent de l'evolució dels grups superiors. Ara, però, amb el tancament del període d'inscripcions i la confirmació d'algunes baixes a la competició, s'ha confirmat ja la continuïtat de l'equip a tercera. Des del club es valora molt positivament aquest resultat, fruit, asseguren, de l'esforç acumulat durant les darreres temporades. El Comtat continuarà sent, doncs, el segon equip de futbol sala amb més categoria de tota la província de Lleida, un fet que consolida la seva posició dins de l'elit del futsal lleidatà. Des de la directiva agraeixen el compromís de jugadors, tècnics i afició i asseguren que l'equip seguirà treballant amb intensitat per reforçar el projecte esportiu i competir amb ambició. Ara toca, doncs, gaudir d'aquest moment i preparar amb il·lusió la temporada 2025-2026 a tercera nacional.
I arribem a la recta final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer un breu repàs als principals titulars de la premsa escrita, començant pel diari Segre, que obria l'informatiu en portada dedicada als dos desapareguts de Camarasa enduts pel corrent del riu. També parla de 2.898 canvis en les noves destinacions de docents i la fotografia de portada està dedicada a l'accident mortal a Balaguer. La Mañana, per la seva banda, dedica titular de portada a un mort una dona a Balaguer al caure amb el cotxe per un barranc de 15 metres. També diu que el piròman de l'Horta no actuava sol, diu la policia, que denuncien abús laboral a temporers de Torrelameu, que els bombers socorren 21 infants a la Vall de Boí, i també dedica titulars de portada a l'àmbit de successos, amb dos banyistes desapareguts al riu Segre, a l'alçada de Camarasa, i a l'accident d'aquesta dona que va morir ahir amb un accident de cotxe a la C12. Finalment, pel que fa al punt avui, dedica a titular de portada la transformació irlandesa. 20 anys després del desarmament de l'IRA, el Sinn Féin i la perspectiva d'un referèndum d'unificació guanyen pes a l'illa. També diu que l'EMNAC alerta dels neguits sobre el Sixena, que l'esgarrifosa xifra de morts a Gaza, i en l'àmbit esportiu Ricky Rubio s'entén amb la penya i tornarà a competir. Amb aquest repàs als titulars dels diaris donem punt i final amb aquesta edició d'informatiu. Desitjant-vos que acabo de passar un bon dimarts.